Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts de Herrera a COPE Lleida. Són les 12:20 minuts, estem a la meitat de la setmana, dimecres 21 de gener del 2026. Encara se m'escapa algun 25, quan escrius o quan parles o quan busques el calendari. No, estem al 2026. Per sobre dels 11 graus, hores d'ara a Lleida, un dia que de moment no ha plogut, però em sembla que això no s'ha acabat. Després tornarem a parlar amb l'Armando Álvarez d'aquestes previsions meteorològiques, perquè tenim un dia interessant, complicat. Saps quan et fas... Mira, ara no ho sé, si t'ha passat. Jo què sé. Jo em vaig haver d'operar d'hèrnia inguinal, per exemple. No havia conegut mai ningú. Escolta, quan ja em van diagnosticar i m'havien d'operar i després d'operar-me, vaig conèixer un munt de gent que l'havien operat d'això. Quan vaig tenir fills, abans no veia mai ningú amb cotxes pel carrer. Ens creuàvem amb gent, però no els veus. Després, escolta, t'hi fixaves. Doncs escolta, sembla que les desgràcies, no és que sigui una desgràcia el que t'he explicat, no vinguin soles, però tenim un altre dia escalfat al que és la xarxa de trens. Després d'intentar pair, que encara no hem pogut, i que ens ho acabin d'explicar, l'accident tan tràgic amb més de 40 morts de diumenge a Damuz, a la zona de Còrdoba, ahir, doncs tornàvem a tenir un ensurt a la xarxa de Rodalies de Catalunya.
COPE Lleida.
Avui ens trobem en una jornada negra per al sector ferroviari després de la tràgica notícia de l'accident d'Adamuz del cap de setmana, de diumenge, que ja suma més de 40 víctimes mortals. Catalunya s'ha llevat avui amb el servei de Rodalies totalment paralitzat. L'accident d'ahir a la nit a Gelida ha estat el detonant d'una suspensió generalitzada que afecta des de Barcelona fins a Lleida, deixant a milers d'usuaris sense alternativa de transport. Recordem que ahir va morir una persona en aquest accident i que tenim doncs, uns quants ferits també. Per analitzar la gravetat d'aquests fets i entendre per què un incident que aparentment sembla puntual a la xarxa ferroviària ha bloquejat tot Catalunya. Parlem amb el José Bravos, el secretari ferroviari de la UGT Catalunya. José, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, no sé si ja podem explicar què va passar ahir a Gelida.
Doncs, a veure, més enllà de que la investigació en profunditat dirà les causes concretes del que va passar, el que apunta és que va haver un deslliçament del terreny que va provocar que un mur de contenció cedeixi i amb tan mala sort que en aquest moment passava un tren i que no va poder evitar la topada i va acabar, com sabeu, en una situació tràgica amb un company mort i molts ferits també.
Clar, el company mort és el maquinista, justament.
Bueno, sí, és un company que estava a la cabina, sí, és un dels maquinistes que estaven.
Uh-huh. José, per què un accident en aquest punt ha obligat a suspendre tota la xarxa de Catalunya?
Bueno, en situacions normals no es faria això, però ahir van coincidir, a més de l'accident de Lleida, un altre accident a la línia R1 i amb dues situacions enllaçades per la situació climatològica i es va decidir que el millor seria, per si en un cas, parar i analitzar totes les instal·lacions per veure si, a més d'aquests dos punts que en principi estan els motius tenen a veure amb temes climatològics, n'hi havia algun altre punt a la xarxa que podria estar en aquesta situació, i penso que va ser bona decisió la de parar per un moment. És una decisió dura perquè el transport ferroviari a Catalunya és un servei que s'utilitza molt, que amb normalitat és un servei segur i garanteix la mobilitat de les persones, i encara que va ser una situació dura, penso que va ser encertada per dir, si hem de parar, reguessem i retomem el servei, que suposo que és el que es farà avui al moment que es cregui oportú, quan s'hagi reguessat tota la línia.
Estem parlant de prop de 400.000 usuaris, vull dir que és que al final aquesta decisió suposo que no va ser fàcil de prendre. Ara,
no.
La seguretat per davant.
Sí, clar. Aquesta és una de les situacions de quan hi ha qualsevol emergència, no? que quan no passa res, sempre amb facilitat critiquem que per què s'ha enviat un missatge d'alarma si al final no ha passat de res. Però si no l'envies i passa alguna cosa, doncs lamentem després els danys, sobretot els danys a les persones. Amb la qual cosa, jo penso que el prevenir, encara que sigui una decisió dura, el prevenir que qualsevol tipus de situació acabi pitjor, s'ha de prendre, i per això els que tenen el cas i tenen la responsabilitat de prendre aquesta decisió, s'han d'assumir que han de tenir la capacitat i els coneixements suficients com per dir, hem de parar, i retornar el servei.
Clar, volia parlar amb tu justament per explicar això, perquè, clar, en aquest cas concret, des de Lleida, dius, caram, com és que parem les rodalies de Lleida, no?, si l'accident està molt lluny. Doncs, bueno, aquesta és l'explicació. José...
Sí, l'afectació al servei directe no va ser.
Clar. Sí. Després d'aquests accidents, que mira, no sé si la coincidència o la fatalitat han fet que siguin tan seguits, com a representant dels treballadors, creus que estem davant d'unes fatals coincidències o que hi ha un problema estructural de seguretat que s'hauria d'haver detectat o que s'hauria d'estar treballant?
En principi, el que sí que és clar és que ha estat una coincidència. Ara, l'anàlisi exhaustiva de tota la situació que s'ha donat i l'anàlisi de com està tota la infraestructura ens donarà la informació suficient per decidir, per veure si n'hi ha alguna cosa que s'ha de reforçar, si s'ha de fer alguna cosa més preventiva o cosa activa a la xarxa.
Clar, però vosaltres com a sindicat ja fa temps que denuncieu la falta d'inversió. Que...
Sí, a veure, encara que ara sí que estem en un moment que qualsevol vol veure que sí que està fent obres i inversions, sí que és cert que nosaltres temps enrere estaven dient això, que n'hi havia una mancança d'inversions a totes les infraestructures, sobretot a la red convencional, que és la part que ens ha tocat aquí a Catalunya, encara que el d'alta velocitat ha passat a Andalusia, també una gran desgràcia. Sí que estàvem denunciant i en principi sí que s'estan fent inversions, i l'anàlisi de la investigació dels tres accidents determinarà si més enllà de que s'estan fent coses, cal reforçar algunes de les mesures que ja s'han pres o s'han de prendre de noves.
Clar. Hi ha molta gent que m'envia missatges i em diuen, caram, doncs, vale, no hi ha trens, que posin autocars. No sé si logísticament és impossible fer un substitut d'una aturada tan generalitzada de rodalies.
Home, jo no soc especialista en el transport d'autocars, però la capacitat que té la xarxa ferroviària a Catalunya, jo crec que fa inviable que n'hi hagi una flota d'autocars parats esperant que si passa algun tipus d'incidència com aquesta es puguin posar en marxa. De fet, quan hi ha algun pla alternatiu amb una línia puntual, ja s'ha de preparar amb molt de temps el servei, o sigui, una xarxa amb una flota tan gran com per fer tot el que fa el servei ferroviari de Catalunya, és impossible que estigui parada. Seria inviable.
Sí, sí. Molt bé, doncs hem parlat amb el José Bravo, secretari ferroviari d'UGT a Catalunya. José, amb les teves informacions, i escolta, llançant-nos a la piscina, però tu creus que és probable que avui, a darrera hora, es recuperi el servei i que demà es pugui operar amb normalitat, menys el punt de l'accident?
Doncs suposo que això serà decisió de qui té capacitat per prendre aquest tipus de decisió després de l'anàlisi.
Bueno.
Clar, jo crec que les instal·lacions estan suficientment bé en general com perquè això estigui funcionant, amb la qual cosa suposo que el temps que han dedicat aquesta nit, aquest matí i el que estan fent avui podrà fer que sigui fàcil que puguem reprendre el servei, però no garanties per dir segur que un partit menjant-se a la piscina, això és massa cocinat, potser.
Massa piscina, massa sal. Bé, en fi, bueno, posem una mica de bona cara a aquests dies, que déu-n'hi-do, que són força durs i per moltes famílies ho són molt. Les persones que han mort i els que tenen ferits greus, de veritat que són situacions d'aquelles dures.
Sí, això és el principal, lamentar. Doncs, no, pesen els familiars de les víctimes i a veure si la gent que està ferida aconsegueix tirar endavant i aprofitar per posar en valor tot un ventall de persones del sector públic, tant els ferroviaris com els serveis d'emergències, que quan hi ha una situació com aquesta posen tota l'alma, tot el seu valor i tota la professionalitat per retornar el servei i ajudar les persones. I això penso que s'ha de posar en valor, perquè quan tenim necessitat és quan ens adonem que hi ha un munt de persones ahí amb ganes d'ajudar.
Clar. Doncs aquí queda aquest testimoni. José Bravo, secretari ferroviari de UGT Catalunya. Gràcies per atendre'ns, sobretot, perquè suposo que estàs col·lapsat de
sí.
Trucades.
Moltes gràcies a vosaltres.
El que sí que ens ha quedat clar és que aquest accident sí que té a veure, o sigui que té relació amb les darreres situacions climatològiques que hem viscut a Catalunya. No és excusa, perquè un mur de contenció caigui sobre la via i que a més ho faci amb la fatalitat de que just en el moment que passe un comboi de tren. És la llei de Murphy, que insisteixo, no existeix aquesta llei, però de vegades sembla més present que mai. Mira, per això avui hem volgut tornar a parlar amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Sí que hem de ser conscients que ben plogut, però aquestes darreres 48-96 hores ha caigut molta aigua i al final la terra s'acaba movent.
Sí, sí, i aquesta aigua s'escola per les escletxes.
Clar.
I en la zona de talús fa que rellisqui, que lubrifique. I el fet de que quan passa un tren caigui, és que el temps fa vibrar aquest talú.
Totalment.
I doncs és quan provoca la llau. És que el problema és que ja està molt tou, ja està lubrificat per l'entrada de les escletxes de l'aigua, que lubrifica, i després una vibració, que és important, que a vegades també passa a les carreteres quan passa un camió de gran tonatge, aquesta vibració és la que provoca la llau just quan passa el tren. Bueno. I no abans i no després. I és la que penso jo,
No, té tot el sentit del món.
Sí, podria ser que està la causa, no és mala sort.
Li faltava, doncs, allò, l'espenta. Armando, de manera ràpida, la previsió per avui i per demà?
Pues molt variable i molt canviant. Ara tenim unes escletxes de sol, unes hores de sol, després de 4 dies sense veure el sol. Que ens han caigut 75 litres a la ciutat de Lleida i molt més, fins a 122 al sud-est de les Garrigues, 100 i pico, més d'un metre de neu, bueno, és molt abundant a tot arreu. Pues avui al vespre, a 6, 7, 8 de la tarda, arribaria un front atlàntic que no deixarà gaire precipitació, però podria tornar a ploure, no massa, però les precipitacions més abundants a la cara sud del Pirineu. Cota encara normal, 1.400 metres d'alçada. De cara a demà podien començar molt de matinada a la que s'encalmi, n'hi ha tanta humitat que de seguida es formaria boira. Però demà, durant el matí, tornaria a escampar, a esvair la boira i entraria vent de nord-oest. I podien tenir sol al sud de Lleida, encara que també hi havia algunes precipitacions al Pirineu no gaire importants, però allí sí que continuarien més ennubolats. I de cada divendres tornaria a ploure en l'arribada d'un altre front atlàntic.
Divendres tornarà a parlar.
No deixaran tantes hores de pluja ni quantitats. Aniran passant successivos. Ara passem a una situació atlàntica que la concentració de precipitacions serà més aviat a la cara sud del Pirineu. I a partir de divendres, dissabte, de ballada de les temperatures, de ballada de la cota de neu, dissabte podria nevar fins fins i tot a cotes molt baixes, eh? Estem parlant de 500 metres, potser 400. S'haurà de precisar en les properes.
Divendres tornem a parlar i ja tindrem el cap de setmana sobre...
Com veus, tot molt canviant i variable d'un dia per un altre.
Estàs molt divertit, Armando. Una abraçada, gràcies.
Igualment, adéu.
Si tu empresa pasa por un mal momento, hay salida. En AIF Asesores Lleida somos especialistas en concursos de acreedores que protegen tu negocio y tus empleados. AIF Asesores, soluciones jurídicas, resultados humanos. Llama al 973-829694. AIFAsesores.es. Torna la Garbinada, el teu restaurant de sempre. Celebra amb nosaltres el teu dinar o sopar familiar o d'empresa i gaudiràs dels nostres salons exclusius i d'una cuina de proximitat. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973-1362-75. La Garbinada, sabor i tradició.
Cope Lleida.
I comencem la llibrera. La llibrera ja saps que és un espai setmanal en el que et recomanem una lectura, un llibre, a l'atzar. Bueno, a l'atzar no. Per mi és a l'atzar, però qui el porta no és a l'atzar, que el pensa i sempre té un per què. Qui és la persona que ens el porta? Doncs cada setmana, l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
L'Anabel Ramos, que la, bueno, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, la trobeu allí, a la primera planta, i que, a més, és una persona que si hi aneu i no sabeu què llegir, doncs o us recomanarà la propera lectura, o si no teniu l'hàbit de llegir habitualment i voleu començar, doncs us recomanarà la primera lectura. A més, tots els llibres que ens recomana la llibrera d'aquí a Cope Lleida estan a la biblioteca, estan disponibles a la biblioteca i aquesta és la gràcia també, que pots anar allà, mirar-lo, fullejar-lo, llegir-lo allí, si vols, o l'agafes en préstec i te'l llegeixes on tu vulguis. Bé, Anabel Ramos, ja vam fer la setmana passada la primera proposta del 2026, anem per la segona, que normalment és llibres que tu t'has llegit.
Sí,
que saps, sí. Que saps per què els recomanes i a qui van adreçats.
Doncs sí, bueno, o com a mínim que la gent agafi el guant, no? Allò, jo recomano, faig aquesta recomanació i sempre hi haurà algú que dirà, ostres, doncs ara mateix m'interessa llegir a aquest tipus de literatura o aquest autor o aquest llibre en concret, no? També, tal com l'altra vegada, com la setmana passada, que vaig parlar sobre un llibre que havia tingut moltíssima repercussió i que s'havia recomanat molt, doncs també me vaig començar a llegir aquest Nadal doncs una novel·la que parla sobre coses molt boniques. És una novel·la que és japonesa, se titula Dorayaki, l'autor és Durian Sukegawa, i
com es titula?
Dorayaki.
Dorayaki. Amb grega.
Amb grega, Dorayaki. Vale. A més, és un llibre que s'ha editat en una editorial que es diu Chai, editora. És preciós. L'edició, la imatge de la coberta també és preciosa. I doncs això, que em vaig posar a llegir aquest llibre perquè tothom l'estava llegint, l'estava recomanant molt i tenia ganes de posar-me-hi. És una novel·la molt breu, molt senzilla, aparentment senzilla, però que són d'aquestes que tenen una profunditat que ens emocionen. Ens trobem en un petit obrador japonès on es preparen dorayakis, que són aquests pastissets farcits de pasta de mongeta vermella. Val. Saps aquests, el Doraemon?
Sí.
El seu menjar preferit era els dorayakis.
Aquell,
és un dolç.
Aquells pastissets? O...
Són com uns pastissets així rodons que van farcits
d'una
massa.
Sí.
D'una massa que és de mongeta...
Té un perill, això.
Sí, té molt perill, perquè són molt dolços.
No.
S'ha tastat un parell de vegades.
Jo per mi, perquè m'agraden molt.
Ah, d'acord.
El perill té que si te'n deixen més dels que et toque, doncs és un no parar.
Sí, això, bueno, és començar i no parar. Doncs aquests pastissets són molt famosos al Japó, uh-huh. i, a, i amb una d'aquestes botiguetes en la que només fan dorayakis, ens trobem al protagonista de la novel·la, amb un dels protagonistes, que es diu Sentaro, que és un home que arrossega un passat difícil i que viu sense grans expectatives a la vida. De fet, està treballant allà perquè té com una espècie de deute amb l'amo de la botigueta. Ell s'aixeca quan pot, és molt aficionat al sake i treballa allà com, doncs, sense gaire expectativa, no? Sense gaire aspiracions. Fins que apareix a la botiga una dona que es diu Tokue, que és una senyora molt gran, amb les mans deformades per la lepra, però que té un talent extraordinari per preparar la pasta dolça, que és, és el farcit del dorayaki. I llavors, a partir d'aquesta trobada, que les coses canvien molt a la novel·la, la novel·la també se transforma una mica, i els dos protagonistes doncs, també se transformen. És una espècie com de... La novel·la aquesta és com una espècie de conte bonic que parla doncs, de les segones oportunitats, no? Parla també de què hem vingut a fer a la vida, que totes les coses són importants. Bueno, aquestes són les coses també, o les conclusions que jo vaig traient sobre aquesta novel·la. Ha sigut una delícia poder llegir-la, perquè a més és una novel·la que requereix pausa. És una novel·la, com moltes novel·les japoneses, que se fixen molt en el detall, llavors l'escriptura és com a molt acompassada i molt lenta, necessita que estiguis molt atent, i bé, i és una història doncs, preciosa i molt bonica i molt delicada. I us la recomano moltíssim perquè la veritat és que dona gust de... Jo he començat aquest any, diguéssim que he començat l'any amb aquesta novel·la i...
Has començat l'any amb aquesta?
He començat l'any amb aquesta novel·la, sí, sí.
Bueno.
Ja fa uns dies que me la vaig llegir, però sí.
Espera, és que ara ho has posat perfecte. Et va deixar bon sabor de boca?
Sí, molt bon sabor de boca. Totalment, bueno, sí, sí.
Doncs ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. Ja saps que tots els llibres que ens recomana l'Anabel Ramos sempre els tens allà. Jo sé que no es pot jutjar un llibre per la seva portada, per la seva tapa, però a vegades hi ha gent que li agrada, que necessita anar allà, tocar-lo, veure'l, si és molt gruixut, si no, si la lletra és gran, si la lletra és petita, doncs pots anar a la biblioteca, veure'l abans, i si veus que t'interessa, doncs l'agafes en préstec o te'l llegeixes allí mateix, que a la biblioteca hi ha uns racons magnífics per llegir. Dorayaki.
Dorayaki.
És un llibre, és el títol d'un llibre. També és una... També és el pastisset aquest típic japonès, però això és el títol d'un llibre. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, adeu.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Doncs apa, que parlem ja de noves tecnologies. Ja saps que és un món que avança molt, molt, molt ràpid i que cada vegada el tenim més integrat al dia a dia i que val la pena doncs, conèixer els secrets i el perquè de moltes coses que fem anar quotidianament i que no ens preguntem, escolta, això d'on surt? Baixa d'això del núvol. Ja, però i el núvol què és? I com hi accedeixo? I com ho faig de manera segura? Doncs bé, aquestes i moltes altres preguntes són les que t'intentem resoldre a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, a les xarxes socials i també ens pots escoltar a través del nostre podcast, que ja saps que és una versió extesa del programa de ràdio. Què vol dir això? Doncs que parlem més estona i, a més, de més temes i amb més profunditat. Per tant, et recomano que, després d'escoltar-nos aquí a la ràdio, doncs facis una ullada també al podcast, que veuràs que t'assabentaràs de moltes coses. Per cert, que si
escolta, hi ha coses que no les expliquem bé, massa tècniques o el que sigui, posa't en contacte amb nosaltres i ens dius, baixeu el ritme, baixeu el nivell, que no, o sigui, ho segueixo però no ho segueixo, que a nosaltres també ens va bé, que si no ens en valem, eh? Bé, les veus les de sempre. Jaume Sitjà, què tal?
Què tal, Ricard?
Bon dia.
Bon dia i bona hora.
També està amb nosaltres el David Casero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Pues mira, muy bien, buenos días. Aquí estamos pegándole duro a la tecnología. Además, ahora, con estos días que llueve tanto, pues sí. Mira, nos da tiempo a estar más metidos ahí en el ordenador, ¿eh?
Sí, a para investigar un poquito, ¿eh? I anar mirant coses.
Claro. Doncs, Jaume, ¿de què parlarem avui?
Doncs aquesta setmana la tecnologia ens demostra que la intel·ligència artificial ja no és una promesa de futur, sinó una companya de viatge del dia a dia. La trobem en el correu electrònic, als xats, als mòbils, que comprem i fins i tot a la publicitat que comencen a veure dins de les eines que fins ara eren netes. Parlem de com Gmail entra de ple a l'era Gemini, de com ChatGPT prepara l'arribada dels anuncis i de com Apple i Samsung continuen redefinint el mercat amb canvis de dissenys, nous xips i mòbils pensats que arribin a tothom. Sense oblidar petits detalls que generen grans dubtes, com un punt verd a WhatsApp, que ha aparegut de cop. Explicarem què és. I com la IA Premium s'està convertint en un regal de benvinguda per comprar certs terminals. Un programa on veurem clar que la tecnologia cada cop és més a prop i és més potent, però també més present a tot arreu. Tot això aquí, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, per començar, sempre tenim aquest moment del record, aquest moment per saber d'on venim i cap a on anem. David, què ens portes avui?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir a tal día como hoy de 2013, donde una leyenda de la tecnología y el entretenimiento marcaba un punto final. Atari, el primer gran líder de videojuegos, se declaraba en bancarrota.
Vaya.
Fijaros, Atari, ¿eh? Atari nació en 1972 en Estados Unidos y cambió para siempre la forma de jugar. Fue la compañía que llevó los videojuegos a los hogares, que creó máquinas típicas como el Pong, ¿eh? Y consolidó la industria del ocio digital cuando todavía era un terreno muy desconocido. Durante los años 70 y principios de los 80, Atari fue el sinónimo de la innovación, la diversión y el futuro. Pero, como sabéis, el éxito no garantiza la permanencia, la falta de adaptación, malas decisiones comerciales y una competencia cada vez más feroz llevaron a la caída de un gigante. Y esto nos suena en la historia de la tecnología, ¿no? Atari no fue la única. Podríamos hablar de Kodak, de Nokia, de BlackBerry o de Palm, ¿no? Que también dominaron sus mercados y acabaron desapareciendo o perdiendo la relevancia que tenían en el mercado por no evolucionar. La historia de Atari nos recuerda que en la tecnología innovar una vez no es suficiente. Hay que hacerlo siempre. Por eso siempre se debe dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I quan parles d'Atari, mira que em venen bons records, a la ment.
Sí.
Va ser el meu primer ordinador que vaig veure amb finestres i el ratolí amunt i avall.
Però fixeu-vos que la història es repeteix i amb una crueltat tremenda, perquè Nokia, aviam, o sigui, almenys a Europa i a Espanya vam viure uns anys de Nokia en el qual era la... Vaja, vull dir,
Nokia com a marca de consum, que tots vam tindre el nostre Nokia.
Sí, sí, ningú pensava que passaria. Mira el que ha passat. Doncs Atari el mateix i d'altres exemples.
Bueno, i BlackBerry també. BlackBerry també va ser la primera del correu electrònic. BlackBerry era sinònim de correu electrònic al mòbil.
Sí, vull
dir que, i mira on hem arribat. Doncs vinga, va, que ens hem traslladat a l'any 2013 amb tot un referent històric com l'efemèride. Si és dimecres al migdia i estem aquí a Copa Lleida, ara uns friquis molt tequis en antena. I ara, Ricard, toca...
La tertúlia fric.
I comencem pel correu electrònic. Ja parlàvem de BlackBerry, doncs ara anem al correu electrònic i ho fem, per això sí, ho fem en Gmail, que fa el salt definitiu a Gemini i promet canviar la manera de com escrivim, resumim i gestionem els correus.
Molt entardat, de totes maneres.
Bueno, ja estava, des de hace días ja estava, ¿no? Es algo que cada vez el correo electrónico ya empezábamos a ver ciertas cositas inteligentes como que, oye, todo lo que te viene de redes sociales te lo pongo en esta pestaña, todo lo que te viene de tiendas de compra online te lo pongo en esta otra pestaña, todo lo que viene de genérico te lo pongo en esta otra. Exacto, es decir, ya empezábamos a ver ciertas cositas, pero ahora ya llega de pleno para darnos funciones realmente de cómo interactuar con nuestro correo electrónico cuando ya llevamos mucho tiempo y tenemos la bandeja llena de todos los sitios donde nos hemos suscrito. Uh-huh. Porque nos suscribimos un montón de sitios, ¿no?
Arriba un munt de spam i de basura, dic jo. Això ens facilitarà la vida o acabarem delegant massa coses a la IA?
No, yo creo que los resúmenes siempre son buenos y todo lo que nos haga gestionar de mejor manera para tener más tiempo y estar menos tiempo delante de nuestro equipo, de nuestro mail o de nuestra función, yo creo que es bueno, creo, ¿no? Es decir, siempre tener que estar borrando todas estas carpetas, teniendo que, bueno, pues ahora estas funciones de resumir, de ir directamente a lo que me interesa en cada momento, pues puede ser muy buena. E incluso también para comunicarnos, ¿no? Para contestar ese correo de forma inteligente, porque no todo es el inbox, ¿no? Que nos puede priorizar mensajes y separarnos mensajes y demás, sino que también a la hora de hacer hilos largos, de, oye, he hecho una reclamación, he hecho un pedido, lo he devuelto, a ver cómo está. Bueno, pues simplemente preguntándole a nuestro Gmail nos va a dar cuál es la última comunicación que tenemos, cuál es la última fecha. E incluso una cosa que me ha parecido pues bastante buena, que ya la ha incluido Apple en sus compras cuando haces con Apple Pay, que es precisamente el seguimiento de los pedidos, ¿no? Oye, ajá, ¿dónde está mi pedido? ¿Cuándo me va a llegar? Bueno, pues a Gmail directamente tiene estos seguidores para decirte, oye, sin que veas el correo, pling, aquí tienes una nota de que ya ha sido enviado o ya está en reparto tu pedido, ¿no? Ajá. Bueno, la verdad que son un montón de funcionalidades para interactuar con nuestro día a día y con un método de comunicación como es el correo electrónico.
A més, pensa que, i això ho vam explicar aquí ja fa molt temps, o sigui, Google no s'ha gastat i s'està gastant una fortuna desenvolupant Gemini perquè tota la resta dels seus serveis quedin al marge. És a dir, Gemini acabarà integradíssim i no integrat, és que jo crec que acabarà sent el centre de tota la estratègia de Google, que això ho vam explicar. O sigui, quan va sortir ChatGPT i quan la gent feia anar ja Perplexity per fer búsquedes a la web en lloc de Google, va ser que quan suposo que se'ls va encendre la llum vermella de, a veure què fem per no perdre aquesta hegemonia que tenim a les búsquedes. Van desenvolupar Gemini i jo crec que... potser no ho van explicar al principi perquè no tenien per què, però jo quasi bé posaria la mà al foc que quan van desenvolupar Gemini, en el seu interior ja esperaven que estigués al centre de tots els serveis de Google.
És donar-li valor a aquesta intel·ligència artificial que tenen, a tot el que és l'entorn i la suite.
No, més que valor és que fa la feina per ells, és a dir, que intervingui els nostres correus electrònics. Quan donem allò d'acceptar sí a todo,
no,
estem consentint que recabi informació.
És el que diem, no? Si ens està classificant tota aquesta informació, ens trau feina, doncs per mi aquesta eina té més valor.
Claro, bueno, claro, algunas empresas, recordar con lo de Gmail, que empezaron a vetarlo. Es decir, oiga, usted si me envía una comunicación a través de Gmail no la vamos a recibir, porque a lo mejor estaban hablando de datos sensibles. Luego parece que todo eso se diluyó una mica.
Venga, va, i parlant d'IA, la següent és un pas una mica delicat, perquè ChatGPT començarà a mostrar anuncis per garantir la seva sostenibilitat. Però... uf.
Sí, uf, però mira, quan tu fas una búsqueda a Google i et surten anuncis i després enllaços patrocinats, ens hem acostumat i traguem. I traguem, i a més de quina manera, perquè els patrocinats ens els acabem menjant, perquè ocupen la meitat de la,
sí, sí,
de la primera, plana de resultats.
Ja t'ocupen, no, val? La meitat no, ja t'ocupen pràcticament la plana, depèn de com tinguis configurat el navegador, no?
A part perquè... dels anuncis al costat, val? Ostres, aviam, ChatGPT ara diu que posarà anuncis que no interactuaran amb el fil del que tu estàs parlant, però et sortiran allí un anunci que estaran doncs, quantificats segons el que tu estiguis, la conversa que estiguis portant, i ens posem les mans al cap. Doncs, escolta, és que això ja ho hem viscut.
Sí, sí, por supuesto. A ver, el debate que abre esta noticia, que es ya la segunda vez que la damos, estaban pensando, la segunda es que ya lo han desplegado en Estados Unidos, ¿no? El tema es de monetizar sin degradar la experiencia, que es lo de siempre, ¿no? O reproducir incentivos problemáticos de otras plataformas digitales. Yo creo que sí que es un toque de atención, sobre todo para todos aquellos profesionales que utilizan ChatGPT de forma gratuita. Uh-huh. Ojito, es otro ojito, toque de atención. Igual que te ponen publicidad, señores, ojo con poner datos sensibles o datos de clientes o datos de tal, porque todo esto se está utilizando para entrenarse. Con lo cual, cuando alguien en la otra punta del mundo o en tu misma ciudad pregunte sobre algún tema similar al que has puesto tú datos de un cliente, le va a decir, oye, pues mira, podrías hacer esto porque según los datos que tengo de este y de este nombre, están haciendo esto.
Bueno, en principio es decir, serán anonimizados.
Sí, sí, pero en el momento...
Pero la tendencia no.
Claro, pero en el momento que tú pones el nombre de una empresa para hacer algo,
correcto.
Lo puede utilizar de forma comparativa si hablan del mismo sector.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Con lo cual, bueno, pues son datos que se van quedando...
¿Acabarem acceptant publicitat a canvi de la IA gratuïta?
No, acceptant no. A Prime te la menges, oi?
Uh-huh. Aquí també
a Netflix no. Pagues el perfil més baix per tenir publicitat. Sí o no?
Sí, sí. Pues sí.
Estem en contra, ho hem dit, i ho podem ratificar. Però fixa't que és un model que van apareixent...
O vas a poner el futbol, que llegas tarde i te comes primer un anunci.
No, clar.
I dices así, però fixa't, a ver si van a meter gol ahora.
Que Disney també té la seva subscripció amb anuncis. Netflix la té. Oh, no. Prime ja fa dies que la té. ¿Quién es?
Bueno, mira, en los deportes, DAZN, todo deportes, pagas una pasta y en medio de la emisión tienes los faldones de publicidad.
Sí, sí, sí. Es decir,
y nos la estamos comiendo y estamos pagando cada vez más, o sea que por comernos...
És una tendència que va començar, que és horrible, que dius, escolta, que estic pagant, que m'estàs explicant, però aquí la tenim. I amb el tema de la intel·ligència artificial, insisteixo, que això ho vam explicar un dia... I si vols, tornem a fer càlculs del que sabem. El cost de la intel·ligència artificial és molt més elevat que mantenir els servidors de Netflix, per exemple, però molt més elevat.
Sí, sí.
Doncs aviam, al final, d'un lloc o altre, han de traure... O sigui, OpenAI està planificant unes pèrdues en 3 anys de 74.000 milions de dòlars. Val? Comptant ja els ingressos de publicitat, els que ells creuen que tindran, més els de pagament i tot plegat. Google sabrà les pèrdues que està tenint amb infraestructura i tot plegat.
Doncs... Bueno, si ho pots recuperar per un altre cantó, no hi ha problema.
Sí, però...
El problema és si no ho recuperes per un altre cantó. Vinga, va, ho anirem veient, això d'aquí, ho anirem sabent. I això sí, de la IA passem al disseny. Es filtren els primers renders de l'iPhone 18 Pro amb un canvi inesperat de càmera frontal.
Bueno, jo he llegit de tot aquí i allà, eh? És que això dels rumors ja... Mira, és a dir, ha sortit el rumor de...
Però portem aquí diverses setmanes, aquí, pam, donant canya, eh?
Ha sortit el rumor de que la isla dinàmica serà més petita. El segon rumor que va sortir és...
Que
ara la eliminen i ja només hi haurà el foradet. El tercer rumor és que el mouen cap a l'esquerra de la pantalla. I el darrer que jo he escoltat és... que es manté al centre, que serà molt més petit perquè el Face ID ja han trobat la manera d'ocultar-lo sota la pantalla i que funcioni de manera totalment fiable, igual que és ara, i que mantindrien una mini electrònica i el forat de la càmera. Total, que això no surt fins al setembre, estem al gener ja aquí esbarallant-nos si el forat de la càmera estarà a la dreta, a l'esquerra, amunt
setembre,
o avall.
Surt al setembre, però este de fàbrica abans.
Sí, bueno, però al final, mirar, les càmeres traseres és algo predecible perquè és algo que saca Apple, por así decir, un poquito antes para que todo el mundo tenga fundas preparadas para estas cositas. La frontal no. Es decir, la frontal, esto es un rumor de... la tiro al aire, ¿vale? Vamos a ver qué, ¿no? Sí está claro que habrá un nuevo chip, que dicen que en este chip Pro además ya tendrá 100% el módem propio para poder independizarse de Qualcomm al 100%, porque aunque el chip es de Apple y ahora ya los chips los fabrica Apple, hay una piececita dentro que es el módem, que este módem es de Qualcomm, ¿no? Y dicen que con el A20 tal, que al final el
Dynamic Island... Espera, que voleu saber més del futur iPhone 18? Doncs al podcast, que ja saps que parlem molt més y de manera más extensa. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Muchas gracias.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez. Ara estàs escoltant, ja saps, Herrera a Cope Lleida, i continuem explicant-te tot el que t'interessa des d'ara ja al migdia de Cope, Catalunya i Andorra, avui amb la Montse Rodríguez i el centre, doncs, aquest trasbals que hi ha amb la xarxa de Rodalies aturada. Des de Lleida, demà, a les 12:20. Que tinguis bon dimecres.